Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.
Catalunya ha doblegat la corba de la sisena onada, així ho ha explicat, si més no, en les últimes hores la portaveu del govern català, Patrícia Plaja, en roda de premsa del Consell Executiu. Assegura que som més a prop de posar en marxa una nova fase de gestió de la malaltia i que cal entendre, però, que la pandèmia encara no s'ha acabat. Tot i això, el govern ha explicat que preveu obrir l'oci nocturn el pròxim divendres 11 de febrer i sense necessitat de mostrar el certificat Covid. Tot plegat mentre Sabadell ha declarat en les últimes 24 hores 799 positius més de Covid-19, que eleven la xifra total als 62.435. També s'ha notificat una defunció més respecte ahir, que situa ja el volum global a les 667. Pel que fa als indicadors, tots tornen a millorar. La velocitat de contagi es redueix al 0,74, el risc de rebrot als 4.643 punts i la incidència acumulada a 14 dies als 6.233 casos per cada 100.000 habitants. En parlem de tot plegat avui, intentant posar una mica de llum també a totes aquestes restriccions, aquest ball de canvis que hem tingut en les últimes hores, conversant amb el doctor Salvador Massip, investigador de la Universitat de Leicester i professor de la UOC. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns de nou.
Hola, bon dia, un plaer.
Ahir pensava que havíem donat allò correctament en el clau en escollint el dia per parlar amb vostè, perquè amb tot el que va sortir ahir a la tarda tenim un munt de coses per preguntar-li. La primera és aquesta, no? Des de fa una setmana Catalunya ja no té restriccions, ens quedava només aquest tancament de l'oci nocturn que s'ha comunicat que s'obrirà l'11 de febrer. I la pregunta que ens hem anat fent en el temps per la tertúlia, i especialment els tertulians deien el que passa que hauríem de buscar un expert que ens ajudés, és si hem anat massa ràpid, si estem anant massa ràpid en aixecar restriccions.
Bé, sempre anem massa ràpid. Crec que això ha sigut el patró de tota la pandèmia. A veure, crec que estem en una situació sens dubte molt millor. És cert que la corba sembla que ja està de baixada, però encara estem a dalt del pic de la corba. Encara ens queda una bona temporada de baixada. Llavors aquí depèn una mica de com la volem fer, la baixada aquesta. No? Sempre, jo crec que ens passa, paquem sempre una mica del mateix, de tenir pressa, de voler córrer, que per altra banda és molt comprensible, i sobretot ara que ja portem una bona temporada de pandèmia, estem tots tips, és normal que es vulgui doncs, intentar recuperar al màxim l'activitat econòmica, l'activitat social. Per tant, crec que en el context actual potser sí que estem corrent, però l'impacte que pugui tenir treure aquestes restriccions en un moment que sembla que la baixada ja està ben encarrilada, suposo que serà poc. Com a molt podem retardar o alentir una mica la baixada, però no crec que parem aquesta corba descendent, que és la part positiva.
Clar, aquí hi ha diferents qüestions, no? L'obertura de l'oci nocturn a l'11 de febrer és una bona notícia, està bé, és el camí correcte? I l'altra pregunta que va lligada amb això, sense passaport Covid?
Clar, crec que hem sortit ja de totes les restriccions i hem tret totes les mesures que teníem. Pràcticament només ens queda la mascareta. Potser és una mica excessiu. És cert que tenim un avantatge. Aquesta onada ha sigut tan grossa doncs, que ha generat una bona quantitat de que podríem dir immunitat natural. És a dir, la gent que s'ha contagiat per la variant d'Omicron des de finals d'any, principis d'any, estarà protegida contra aquesta variant durant uns mesos, sens dubte. Això i les terceres dosis ha fet segurament doncs, que tinguem ara una bona protecció. Això ens permet ser una mica potser més flexibles amb les restriccions, entre elles el passaport Covid. El passaport Covid el problema que té és que és una bona idea, ha funcionat molt bé els primers mesos que s'ha fet servir, però clar, ha quedat obsolet ràpidament, perquè el passaport Covid era una mesura que està dissenyada per un moment concret, on hi havia la Delta, on hi havia una altra realitat epidemiològica, i ara, doncs, evidentment, no serveix pel mateix, perquè ens està dient, per exemple, que amb dues dosis de vacuna ja és suficient o per estar donant el passaport i se suposa que evites els contagis o tens menys risc de contagi, quan sabem que dues dosis ara no són suficients. Per tant, mantenir una mesura que no fa la feina que havia de fer té sentit de eliminar-la. Tindria més sentit canviar-la i modificar-la i actualitzar-la. Però bé, crec que això són restriccions que poden anar caient. Coses com la mascareta a l'exterior és una restricció que podia caure. Hauríem de seguir mantenint la mascareta a l'interior. Temes d'aforaments, tocs de queda, per exemple, també és una cosa que científicament tampoc mai s'ha vist que tingui molta importància. O sigui, hi ha una sèrie de mesures que ja estaven aplicades que tampoc eren tan rellevants que ens les podem treure de sobre. Altres, com per exemple això, potser aforaments, potser tenir certes coses tancades, pot tenir una certa utilitat, potser tindria una utilitat si la mantinguéssim unes quantes setmanes més, però ja et dic, suposo que l'impacte al final no serà tan important i l'impacte econòmic i social que té tenir aquests llocs tancats també l'hem de tenir en compte en aquests moments.
Ara em parlava de la mascareta a l'exterior i és un altre dels temes del dia, més que res per com es va fer la votació i també al Congrés dels Diputats, no? Barrejant una cosa amb l'altra, però vaja, segurament aquest no és el seu àmbit d'expertesa, no? Però si més no sobre la mascareta al carrer, explicàvem aquest matí que crec que és un dels punts en què els experts han tingut més unanimitat des del principi, no? En la inoperància d'aquesta mascareta al carrer. Segueix així, no? Seguim veient que no és necessària.
Sí, és cert que els experts moltes vegades discutim i no ens posem d'acord, però amb aquesta ens hem posat d'acord tots bastant ràpid, que la mascareta a l'exterior és una mesura més aviat cosmètica. Pot tenir una certa utilitat, no diguem que no, per exemple, per doncs, incentivar i reforçar la idea que hem d'anar amb mascareta als llocs on realment cal, que és a l'interior. O sigui, pot ser una mesura més aviat psicològica, però a veure, és una utilitat real per disminuir contagis molt poca, perquè ja sabem que la gran part dels contagis es dona a llocs tancats. Per tant, és una de les mesures que no acabem d'entendre per què se li ha donat tant de pes i, per tant, per què n'estem parlant tant quan realment la importància que té és molt poca.
I, a més, amb moltes vegades s'ha explicat, no, que fins i tot a Espanya, en aquest sentit, era un cas aïllat, no? Que hi ha molts països del món en què, en els moments més complicats de la pandèmia, ha estat obligatòria la mascareta a l'exterior, no?
Efectivament, per exemple, al Regne Unit, on visc jo, a l'exterior només te les recomanaven quan no podies fer distància social en els llocs on hi ha més densitat de gent, però des de tota la pandèmia no s'ha portat la mascareta a l'exterior. Clar que el Regne Unit potser no és un bon exemple perquè ha fet altres mesures que potser no han sigut molt adequades, però sí que és cert, jo crec que aquesta en concret no crec que hagi tingut un impacte massa important haver de portar mascareta a l'exterior, ni tan sols en el pic de la pandèmia.
Sobre mascareta a l'interior, en parlava. En aquest sentit, sí que en aquest aspecte, no, la mascareta a l'interior, ens hi hem d'anar acostumant.
Jo crec que l'hauríem de mantenir una mica més i crec que aquesta, si més no, segurament serà potser l'última mesura que deixarem. Un cop més, el Regne Unit també se l'han tret a sobre ràpidament, perquè van més potser pel costat radical de no fer absolutament res per aturar la pandèmia en aquest sentit. Jo crec que és una mesura adequada per moltes coses, i crec que tant de bo es mantingués la mascareta per sempre al transport públic, o sigui, anar al metro amb el metro carregat de gent i portar mascareta, crec que és una mesura que funcionaria no només per la Covid, sinó per moltes altres malalties infeccioses, respiratòries, no? Però bueno, això depèn molt clar, evidentment, de la tolerància de cada societat. Els xinesos no tenen cap problema a portar mascareta, ho fan des de fa anys, a nosaltres ens costa més, suposo que un dia o altre ens la traurem de sobre perquè perquè no ens agrada, però això sí que és una mesura que té un impacte claríssim en totes les malalties de transmissió per via respiratòria.
Clar, però aquí hi hauria diferents capítols, no entenc? Hi hauria la mascareta a l'interior en casos de clares aglomeracions, com explicava vostè, o la mascareta a l'interior quan estem a la feina amb una relativa distància sempre amb la mateixa gent, no? Entenc que són situacions diferents.
Efectivament, sí. Jo crec que aquestes, suposo que les anirem perdent per aquí primer, doncs per això, si tu estàs treballant, suposo que al final aquesta serà la més fàcil d'eliminar. Transports públics jo votaria perquè fos les últimes en eliminar-se, perquè poguéssim mantenir la mascareta molt de temps, però sí, jo crec que és una mesura que l'acabarem perdent. Com dèiem, com hem estat comentant fins ara, moltes d'aquestes mesures es posen i es treuen amb decisions més aviat polítiques, no científiques, perquè, no sé, per exemple, això, la mascareta a l'exterior, tens tots els científics dient el contrari i se segueix votant a favor. És una situació una mica estranya, per tant, si portarem mascareta o no portem mascareta i on la portarem, em temo que serà més una qüestió política que no basada en evidència científica.
I llavors entenc que en tot això també hi haurà la percepció de cadascú, no? Que això ja seria un capítol a part, no? Després del que ha passat, la gent que pugui sentir-se més còmoda en determinats contextos amb mascareta, no?
Sí, jo crec que també això ens deixarà, si més no durant un temps, aquesta sensació de que fas alguna cosa malament si estàs en un lloc amb molta gent i no portes mascareta, que crec que és positiu, evidentment. Anem cap a aquesta fase, crec jo, i si ens basem en el que estem veient, doncs el Regne Unit, Dinamarca i altres països d'Europa, estem anant cap a una fase en la qual el pes de la responsabilitat es transmet al ciutadà. És a dir, el govern pot donar recomanacions, però no farà obligacions i dirà: vosaltres mateixos sigueu prudents. Clar, això és una mica injust en aquest sentit, perquè no són decisions o no és una cosa que potser s'hauria de decidir a nivell personal, però sí que acabarem depenent una mica d'això, del que cadascú vulgui fer i del que cadascú se senti còmode de fer. I suposo que hi haurà, si més no, una part de la població que seguirà sent prudent i potser extremant les precaucions durant un cert temps.
Clar, sobre el passaport Covid que en parlàvem abans, per exemple, sí que s'ha decidit que sigui necessari per viatjar, no? I la Unió Europea establia en els últims dies un matís que era perquè que, diguéssim, s'ha d'actualitzar cada 9 mesos. És a dir, si tu et vas posar la vacuna al juliol, passat 9 mesos, aquesta segona dosi ja no et serveix. És un mecanisme suficient o hauria d'anar una mica més enllà?
Jo crec que no, crec que s'hauria de fer, si es fa el canvi s'hauria de fer ben fet. Ja ho dèiem abans, o sigui, el passaport Covid està desfassat, s'havia d'actualitzar, però dir que amb dues dosis durant 9 mesos ja estàs, ja pots estar protegit o ja pots tenir el passaport, em sembla excessiu amb les dades que tenim de l'Omicron. O sigui, les reinfeccions per Omicron, les persones que han passat la Delta o que només tenen dues dosis, és bastant elevada. I això, de fet, hi ha alguns països, per exemple el Regne Unit, que s'està començant a comptar. Estem començant a comptar reinfeccions. I això crec que també ens dona una imatge clara de fins a quin punt dues dosis poden ser una protecció real o no real contra la infecció. Contra la malaltia greu o contra el problema de possibilitat d'acabar a l'hospital és una altra història, però realment dues dosis també sembla que redueixen bastant aquest risc. Però pel que fa a la infecció, diguéssim, a la capacitat de contagiar-te, amb dues dosis sembla que l'Omicron no li fa massa cosa. Per tant, que et donin un passaport amb dues dosis em sembla que no correspon a la realitat epidemiològica d'aquest moment. O sigui, que s'hauria de fer una modificació potser més important. Però crec que aquí entrem, clar, en un problema diferent. Clar, o sigui, estàs dient a la població que s'ha de posar la tercera dosi. En aquest moment hi ha moltes reticències, encara en alguns països amb les terceres dosis. Hi ha una gran part de la població que encara no la té o no ha tingut accés. Per tant, si fem un passaport Covid molt restrictiu, ens podem trobar amb un problema social important, ens podem trobar amb una bona part de la població, en alguns països potser la major part de la població, que no pot accedir a una sèrie de coses. Això també hem de vigilar, o sigui, fins a quin punt és legal i ètic apretar tant. Des del punt de vista biològic, sí que té sentit, però des del punt de vista social s'ha de defensar bé aquest tipus de modificacions.
Clar, de fet, aquest és el mateix que li volia fer, no? Que és una mica el debat que ja sorgia quan el juliol, previ a posar-nos les vacunes, per tant, a juliol, o sigui, és que passa el temps tan ràpid, a juliol d'aquest 2021 parlàvem d'aquest passaport Covid i dèiem, ostres, en un país com Espanya, en què no ha donat opció encara a tots els ciutadans a vacunar-se, és una mica estrany, no?, que es pugui aplicar un mecanisme com aquest. Per tant, va una mica la línia del que deia vostè ara en el pas aquest endavant. Li volia preguntar també per un debat que tenim a Catalunya, que ahir pràcticament vam sentir pràcticament totes les veus, potser ens en faltava alguna i aprofito per preguntar-li la seva, que és què ha de passar a l'escola, no? Nosaltres al matí el programa parlàvem amb l'Associació de Famílies, no?, amb l'AFAC, de tot Catalunya, que deien, demanaven que per favor s'acabessin les quarantenes i que només es confinessin els infants que donessin positiu o que tinguessin símptomes, no? En aquesta línia anava ahir també la Societat Catalana de Pediatria. Al migdia el govern deia que efectivament el febrer serà l'últim mes, per dir-ho d'alguna manera, de quarantenes d'aquestes característiques. És un bon mecanisme? És una bona mesura? O pot incrementar contagis a les escoles? O tal com estem ara i sobretot en l'afectació amb els nens, té sentit fer una mesura així?
És un punt molt complex aquest i és molt, no és fàcil arribar a una conclusió. Però si t'hi fixes, de moment tota aquesta gent que ha parlat, cap d'ells són els científics, són els pediatres, són les escoles que evidentment han de tenir veu i són una part molt important del debat, però encara no hem sentit el veredicte, diguéssim, o l'opinió dels científics. De fet, el Consell Assessor de la Covid no se'ns ha demanat mai en cap moment opinió sobre les escoles. Per què ho haurem de preguntar als polítics, però sí, sabem que per discussions preliminars que hem tingut, que és un tema en el qual no estem tots d'acord, la qual cosa vol dir simplement que la ciència que hi ha darrere de tot això no ens dona prou dades per prendre una decisió clara. És a dir, si clarament la ciència, les dades ens diguessin les escoles no són un risc, estaríem tots d'acord, o el 90% ho veuríem igual. Quan arriba un punt de que estem partits i uns creuen que les dades recolzen una cosa i altres una altra, vol dir que no tenim prou informació, no sabem encara què passa. Per tant, la principal, crec, conclusió d'això sobre el tema de les escoles és que no sabem prou bé quina implicació tenen les escoles en la distribució del virus a nivell social, és a dir, en la cadena de contagis, quin paper juguen. Evidentment, els nens contagien, els nens contagien els pares, això ho hem vist, però en quin percentatge i quina importància té això dintre d'una onada, això és la part que està més discutida. Llavors, hi ha un punt de vista que es centra més potser en la salut dels nens, en el sentit de la salut mental, fins i tot, o amb la qualitat de l'ensenyament que pots oferir als nens, i prioritza això respecte a la possibilitat que els nens siguin importants a l'hora de transmetre el virus a nivell de les famílies, etc. Altres, en canvi, es centren més en l'epidemiologia i creuen que val la pena evitar aquesta cadena de transmissió que comença a les escoles. La tornada a l'escola d'aquest gener ha sigut caòtica, això sí que més o menys tots podem estar d'acord, perquè pels problemes logístics, si més no, ha sigut complicat, hi ha hagut vacil·lacions a l'hora d'establir les normes, les regulacions de com es fan les coses. Crec que segurament hagués pogut fer millor si s'hagués planificat a més temps. què hem de fer ara? És difícil de dir, i crec que és complicat. Jo no, i això és la meva opinió personal, jo no seria partidari d'eliminar restriccions en aquests moments a les escoles encara. D'aquí unes setmanes o un parell de mesos potser estarem en una situació molt bona i ja no haurem de parlar d'això. Ara, en aquests moments, ho estem veient, hi ha un nivell de contagis molt important i fins i tot a nivell anecdòtic, si mireu al vostre voltant, segur que tothom pot ha sentit exemples de nens que han contagiat els seus pares, i això em sembla que és evident que està passant. No sé, sacrificar, diguéssim, aquesta línia de defensa que tenim amb els tests i amb els aïllaments dels nens i amb el risc que augmentin el contagi en famílies, a canvi de que tinguin una escolarització potser millor i un retorn a la normalitat que evidentment psicològicament també necessiten, crec que és un debat que s'ha de tenir. Si més no, crec que aquest debat hauríem de sentir la veu d'això dels epidemiòlegs i dels científics, que de moment no l'estem sentint, i el que fa més por és que no ens la demanen.
Clar, i en aquest sentit li volia preguntar, perquè un altre dels debats que tenim a casa nostra i que hem anat comentant també amb diferents experts, investigadors, gent que ens ha acompanyat, és si estem posant molt el focus en aquesta població i no en l'altra població, en l'altra part de la població. Li dic perquè quan hi ha un cas en una escola s'ofereix la possibilitat de fer testos a tot l'entorn. Però, per exemple, si una persona adulta dona positiu, ja no estem analitzant contactes estrets d'aquesta persona. Per tant, estem perdent potser probables positius, en canvi a l'escola no els estem perdent. I potser no sé si això fa que les dades potser no acabin de ser del tot fiables.
Sens dubte. O sigui, les dades que tenim són com són. No tenim una imatge clara dels contagis reals. O sigui, quan tu tens una positivitat de tests per sobre el 20%, com hem tingut aquestes últimes setmanes, vol dir que se t'estan escapant moltíssims casos i que estàs mirant només una fracció de casos. Per tenir un bon control i una bona imatge de com està anant la pandèmia, necessites una positivitat per sota el 5%, segons l'OMS. Per tant, estàvem a 4 o 5 vegades més positius dels que toca. Per tant, estem fent molts menys tests dels que toca. És cert, però la qüestió seria intentar equiparar la resta de la societat a la que està fent a les escoles. L'escola s'està fent bé en aquest sentit, de seguir el tractament, els contactes i veure qui s'està contagiant. O sigui, jo no trauria el que estem fent bé per igualar-ho amb el que estem fent malament, sinó que intentaria que el que estem fent malament ho fem igual que el que estem fent bé, és a dir, que els adults tinguessin el mateix tipus de seguiment que tenen els nens. És cert que en aquest sentit, si posem el focus en els nens, doncs clar, sembla injust que amb ells els estiguem fent més pressió, diguéssim, que la resta de la societat. Però és que hem tingut un problema molt important, crec jo, des del principi, en la nostra capacitat de fer tests i de fer seguiments. Això és evident, o sigui, i això crec que ens ha perjudicat en molts moments de la pandèmia, que no hem sigut capaços de controlar la població adulta del país i saber què estava passant. En aquest sentit, l'escola s'ha fet molt bé i realment l'esforç ha sigut ingent i ha funcionat, crec, a l'hora de fer els seguiments i de veure qui és positiu, etcètera, etcètera. Jo crec que no estem gaire lluny de poder deixar aquest tipus de seguiments i aquest tipus de controls, però encara estem al principi de la baixada. Jo crec que parlar de tot això ara potser a mi em sembla prematur. Parlaria d'aquí unes setmanes quan el nombre de casos sigui més baix.
Encara sobre aquesta qüestió sobre els nens, també llegia fa uns dies que podia ser l'escola el primer banc de proves per funcionar sense mascareta, per allò que els grups bombolla són realment molt estancs. També seria anar massa ràpid o no?
Bé, de fet, això són experiments que s'han fet en alguns llocs. Per exemple, al Regne Unit es va treure la mascareta a les escoles, es va tornar a posar en el pic de l'aquesta onada i s'ha tornat a treure ara. Ja també hi ha una distinció aquí que podem fer, que és les mascaretes als patis i les mascaretes a l'interior de les escoles, o a les zones comunes o amb el grup bombolla de la teva classe. Són àrees que potser s'haurien de tractar diferent. De fet, un dels primers informes del comitè científic en el seu moment va ser suggerir que les mascaretes als patis de les escoles no eren necessàries. Evidentment, era una època en què els casos estaven molt més baixos, però segurament és una de les primeres coses que podrem eliminar un cop més, perquè la mascareta a l'exterior, fins i tot amb escoles que potser hi ha menys distància o potser hi ha més contacte entre nens, fins i tot aquí crec que l'impacte que poden tenir és bastant baix. Per tant, això segurament es podrà anar traient. Treure la mascareta a l'interior, suposo que no tardarem gaire tampoc, i és cert que la mascareta, sobretot en certes edats, és molt complicat i a més és molt complicat de fer-ho bé. Per tant, crec que això es podrà eliminar en breu, però em sembla que tornem al principi una mica a les preguntes que feies al principi de l'entrevista. Estem anant molt de pressa o no? Clar, si mireu la corba de contagis, estem baixant, sens dubte, però estem, diguéssim, al primer terç de la baixada. Esperem una miqueta més, no?, que s'hagi solidificat aquesta baixada i estiguem potser passada la meitat del descens i allà potser comencem a intentar relaxar-nos. Estem a potser un parell o tres de setmanes d'estar en una situació molt bona. Esperem una miqueta més, seria el meu punt de vista.
Un altre concepte que estem parlant molt i que no acabem d'entendre els que no formem part del gremi, diguéssim, és això de la gripalització. de tractar la grip en format de gripalització. Això què vol dir exactament i és el camí que s'està seguint amb aquestes mesures que s'han explicat aquests dies?
Bueno, és un terme que costa d'entendre perquè bàsicament el que vol dir és un eufemisme per dir a partir d'ara no farem res. Això és el que vol dir la gripalització. A partir d'ara no ens fixarem amb la pandèmia. El que realment hauria de voler dir és una mica al final que hem predit sempre d'aquesta pandèmia, és que arribarà un punt doncs, que el virus ja no representarà un trastorn tan important al nostre dia a dia, que és el que estem veient ara, no? És a dir, és un virus que deixarà de ser pandèmic en el sentit doncs, que no crearà aquestes onades sinó aquests grans contagis que estem veient, però sí que anirà creant segurament onades de contagis, brots, així possiblement estacionals, que és el que està fent la grip. Per això es diu gripalitzar, perquè segurament el patró que acabarem veient serà molt semblant al de la grip, que durant l'any no en parlarem, segurament, i arribat els mesos freds doncs tindrem uns pics de casos, segurament pot ser que vagin paral·lel la pujada de la grip i la pujada de Covid, que ompliran hospitals, sens dubte, que tindrà una certa mortalitat, sens dubte, però que no farà que haguem de canviar els nostres hàbits. Quan passarà això és la pregunta, això és potser la qüestió important. Aquest és això el que no sabem. Això és un altre cop el que hi ha molta pressa, no?, per dir que això ha de passar ja, no? Ja estem pensant que molt possiblement començarà la primavera i anant cap a l'estiu el nombre de casos serà molt baix i ja molts ho estan veient això com dir, ja està, doncs gripalitzem en el sentit de deixem de fer res, que és un cop més l'estratègia del govern britànic des de l'estiu passat. Jo crec que és prematur parlar d'aquest concepte de gripalitzar, o sigui, de deixar de controlar la pandèmia, perquè encara estem en plena pandèmia, perquè encara no sabem si realment podrem estar en un moment, o estem acostant-nos a aquest moment que el virus no farà grans onades quan deixem de controlar-lo. El que vam veure des de l'estiu passat al Regne Unit és que arriba un punt de que si no fas res tens un número basal de casos més o menys gran que implica una mortalitat més o menys gran. O sigui, al Regne Unit estan tenint 800 morts per setmana, que és una barbaritat, en un moment que en els quals la resta d'Europa estava gairebé a zero. Jo crec que això hem de vigilar-ho molt. O sigui, la idea de gripalitzar, sí, d'acord, però hem de veure quin preu estem pagant. És a dir, si un nombre de morts inevitable relativament baix és el que acabem anant cap aquí, doncs fantàstic, però en aquest moment encara no estem aquí, encara estem amb hospitals plens, amb UCIs plenes i amb una certa mortalitat. Evidentment, molt diferent de les primeres onades, això sempre s'ha de dir, les vacunes funcionen i han canviat radicalment l'impacte sanitari, però encara hi ha casos greus, sobretot si hi ha molts casos, acabes tenint també un número important de casos greus. Per tant, sí, gripalitzar, però quan toqui. De moment potser encara no.
Clar, no sé si l'efecte que ha tingut l'Omicron, que és aquest volum increïble de casos que hem viscut, no?, entre desembre i gener, pot fer que hi hagi aquesta immunitat natural i que, per tant, quan arribi la pròxima onada estiguem una mica més protegits.
Sí. Possiblement sí, però ho dic entre cometes, perquè un dels models que està treballant el govern britànic, per exemple, alguns experts deien que de cara a l'estiu, que és quan tothom calcula que això estarà segurament bastant bé i ben controlat, ells deien que de cara a l'estiu potser veurem onadetes, onades o onadetes, si més no, perquè diuen que la immunitat aquesta, que la protecció que dona el virus, les contagis que bé deies de la immunitat natural o les terceres dosis, va decaient. Això ja ho sabem, que la quantitat d'anticossos que tens en la sang va baixant. I insisteixo, això no vol dir que no et quedis ben protegit contra la malaltia greu, és a dir, segueixes estant molt ben protegit per evitar anar a l'hospital, però el que sí que passa és que et contagies, et pots reinfectar. I llavors, el que estan treballant amb les dades diuen doncs, que potser a mitjans d'any, juny, juliol, agost, la gent que s'ha contagiat el gener i febrer ja haurà perdut aquesta protecció. O la gent que li han posat la dosi, tercera dosi de gener i febrer, ja no tindrà aquesta barrera. Per tant, tornarem a veure una pujadeta d'infeccions. Com de gran, ja veurem.
Per això tindria sentit posar aquesta tercera dosi en les persones que han passat la malaltia a desembre, gener, esperar 5 mesos i no fer-ho al més immediat?
Per exemple, i això és una de les coses que s'està plantejant o es fa en alguns països, intentem allargar al màxim aquest període, no? Si tu ja estàs ben protegit després de la infecció, aprofita aquesta protecció natural que tens i dona la següent dosi una mica més tard, perquè així tindràs més anticossos i evitaràs doncs, aquesta possible pujada que podem veure a mitjans estiu. Crec que ja veurem, o sigui, pot ser que passi això, pot ser que no, pot ser que la protecció que quedi ja sigui prou bona. L'Omicron, recordem, no la coneixem molt encara, l'Omicron és una variant nova, per exemple, reinfeccions per Omicron no sabem si n'hi ha on hi haurà. O sigui, no sabem fins a quin punt els anticossos que ens genera l'Omicron es protegeixen contra la mateixa Omicron. Sembla que sí, que bé, i durant uns mesos, però no ho sabem encara, perquè tot just estem començant. O sigui, no podem dir què passa 6 mesos després de l'Omicron, perquè encara no han passat 6 mesos des dels primers contagis. Per tant, aquí hi ha moltes incerteses, moltes incògnites, que haurem de veure com es van resolent, i que dependrà molt, doncs, això de com es comporta l'Omicron, i també, evidentment, de si venen noves variants. Estem parlant d'una subvariant de l'Omicron, que podria ser més contagiosa. Sempre pot passar això, i recordem abans que hem celebrat diverses vegades al final de la pandèmia i hem hagut de canviar ràpidament de discurs perquè ha aparegut una nova variant, la Delta en el seu moment, l'Omicron en el seu moment, i suposo que això ens hauria d'ensenyar, doncs, que aquests triomfalismes s'han de moderar, perquè la situació pot canviar en qualsevol moment.
Una última pregunta, perquè estic fora de temps i tenim debat de política municipal que ara el comencem, però només li volia preguntar una cosa, perquè és una qüestió que comentàvem a la redacció l'altre dia, no? Si tu has passat la malaltia ara de forma lleu, vol dir que sempre que la tornis a agafar l'agafaràs de forma la mateixa forma lleu?
No necessàriament. Això depèn molt de cada moment, depèn de la càrrega viral que t'entri, depèn de com tinguis les defenses en aquell moment. Per exemple, ara pot ser que l'hagis agafat molt lleu perquè tens els anticossos molt alts perquè t'acabes de vacunar o perquè per qualsevol altre motiu, i això t'ha frenat bastant el primer cop. Pot ser d'aquí 6 mesos potser no estàs en aquest moment, o potser estàs exposat a molts més virus, o potser 1000 factors que no coneixem intervenen encara. És molt difícil predir. Per tant, jo no assumiria tranquil que si la primera vegada l'has passat bé, la segona també. Segurament sí, perquè, insisteixo, si estàs ben vacunat i no tens problemes de salut, és molt possible, tens moltes probabilitats de que la malaltia no sigui greu, però tot i així hi ha un percentatge que té problemes i no sé mai qui caurà.
Doctor Massip, gràcies. Haguéssim passat mitja hora més, que encara tenia més coses per comentar-li, però vaja, espero que algun dia puguem parlar del final de la pandèmia, ja sí, i el puguem celebrar. Gràcies,
segur
que sí. I que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
Fins la propera, adéu.
Adéu.